Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa ha parlat del tridu pasqual durant l'audiència general. Aquest període central en el calendari cristià, el més important, comença demà, com dèiem, i acaba dissabte a la nit i, de fet, ja diumenge. El pontífex ha subratllat que aquests tres dies formen una unitat i són, certament, els fonamentals per entendre la litúrgia de l'Església. Ha recordat que estem immersos en l'ambient de la Setmana Santa i que ens trobem en un moment de dificultats per la pandèmia. Especialment important el que ha dit sobre Dijous Sant. Ha comentat que és la nit en què Crist va deixar els seus deixebles el testament del seu amor, no pas com un record, sinó com la seva presència permanent, eterna. Avui volem reivindicar aquest amor i aquesta fraternitat que són les que reclama també el Papa Francesc per a un món ple d'enfrontaments, d'amenaces i de perills, i no només per la crisi del Covid-19, sinó per molts altres desencontres que mostren la feblesa i la perversió de la humanitat. Amb aquest desig per al tridu pasqual, que tots el visquem amb interioritat, amb fraternitat i sobretot amb esperança, comencem avui el programa. Tindrem després el nostre habitual resum de notícies, una taula d'anàlisi on el nom propi serà la mobilitat limitada, que posa a prova el període de dies festius, aquesta Setmana Santa i aquest inici de la Pasqua. Aquesta vegada, a diferència de l'any passat, es poden fer alguns desplaçaments i en parlarem amb el col·laborador de l'Arquebisbat de Barcelona i també bomber voluntari Esteve Rifà i amb l'exdiputat Roberto Labandera. Després, a l'entrevista, invitarem els qui ens escolteu a tenir una sensibilitat especial aquest Divendres Sant pels cristians de Terra Santa, i és que és el dia de la col·lecta a favor de la Terra de Jesús. En parlarem amb el vicecomissari de la província de la Immaculada dins la comissaria de Terra Santa, Luis Quintana. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El Procicat s'ha reunit aquest matí, un dia abans del que és habitual cada setmana, en un dia marcat per la tendència a l'alça de les dades epidemiològiques aquests últims dies i pel creixement de la pressió assistencial. La consellera de Salut ha explicat en la roda de premsa posterior que els contagis pugen i que és responsabilitat de tothom frenar-los. Alba Vergés ha insistit que aquesta Setmana Santa hem de respectar més que mai les mesures. En el mateix sentit, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha dit que estem entrant en uns dies que seran decisius i que determinaran com serà aquesta etapa, que podria ser una quarta onada, i l'impacte de la pandèmia sobre el sistema sanitari. Ramentol ha afegit, això sí, que hi ha finestra per a l'esperança i una oportunitat per donar marge a les mesures vigents si hi ha responsabilitat col·lectiva. De qüestió, l'advocacia de l'Estat ha enviat al Tribunal Suprem l'informe sobre l'indult als presos independentistes condemnats en el judici del procés. A diferència de la Fiscalia, no s'hi pronuncia ni a favor ni en contra i assegura que és una decisió del govern espanyol. Explica, però, que el perjudici econòmic provocat per la consulta de l'1 d'octubre, vinculat al delicte de malversació, ja estaria pagat. I en aquest sentit concret, diu que no troba cap impediment per als indults. La L'Audiència Nacional obliga Fernando Grande Marlaska a tornar al càrrec a Diego Pérez de los Cobos. Recordem que el ministre de l'Interior va destituir el coronel com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid per l'informe que va servir per imputar el delegat del govern espanyol a causa de les manifestacions del 8 de març de l'any passat. Una filtració judicial assegura que l'Audiència Nacional establirà aquesta obligació, segons publica avui el diari El Mundo. Hem de lamentar que una persona gran ha mort aquest matí en un incendi a Barcelona, concretament al carrer Pau Claris, al barri de la dreta de l'Eixample. Segons confirma l'Ajuntament de la ciutat, la víctima és una dona d'avançada edat. Els bombers de Barcelona han rebut l'avís cap a 9:15 del matí i han enviat 7 vehicles. S'hi han desplaçat també patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, que han obert una investigació per determinar com s'ha originat el foc. En plana cultural, el cinema com a instrument de sensibilització és el fonament de l'Impacte, Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, que estrena aquest any la seva primera edició. El festival vol aportar una selecció de peces de gran valor amb històries colpidores que combinen l'interès pel contingut i la producció cinematogràfica de qualitat. Algunes es podran veure en sales de Girona, Lleida i Sant Feliu de Llobregat, però la seu principal serà Barcelona, als Cinemes Girona, on es passarà tota la selecció. Les projeccions es faran del 8 a l'11 d'abril, tot just la segona part de la setmana vinent, la setmana de Pasqua. El festival també tindrà sessions virtuals entre el 12 i el 15 d'abril. Les entrades pels Cinemes Girona es poden reservar per internet i tenen un preu de 7 euros. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim anticicló encara per un parell més de dies i això significa que, de cara a les properes hores i també demà dijous, tranquil·litat meteorològica a tot Catalunya. Això, per una banda, vol dir sol, però també vol dir la formació d'alguns bancs de boira durant la nit i a primeres hores del matí a punts aïllats de la costa. Això farà que a punts de la costa demà les temperatures màximes no pugin gaire, mentre que a la resta del país, sobretot interior i també per litoral, màximes entre els 20 i els 25 graus. A la costa, per sota d'aquest valor sol, la presència també d'alguns núvols alts i també, com dèiem, alguns núvols baixos a la costa. Atenció també a la mala visibilitat provocada, sobretot si mirem cap al cel, per aquesta capa de polsim saharià que ens acompanya des de fa dies i que estarà amb nosaltres ben bé fins al proper dissabte. De cara a demà, per tant, una jornada idèntica a la d'avui. Divendres augmenta més la nuvolositat, pot haver-hi algun ruixat a la tarda a les comarques del Pirineu molt poc important, també nuvolositat variable de cara a dissabte, amb possibilitat d'algun ruixet de mitja tarda cap a les comarques del nord-est. Entrada de vent del nord, i això farà ja que s'emporti tot aquest polsim saharià, la mala visibilitat desapareixerà i tindrem dies més clars. Però també amb l'arribada d'alguns núvols que, novament, de cara a diumenge podrien provocar algun ruixet de caràcter dispers al nord i al nord-est. Seria una situació de ruixats de curta durada i de forma molt aïllada, per tant, no serà una situació de pluja generals, ni molt menys de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. I dos apunts per completar aquest informatiu. Recordem que el Via Crucis de Divendres Sant, que presidirà el Papa Francesc per segon any consecutiu a la plaça de Sant Pere del Vaticà i no pas al Coliseu de Roma, tindrà aquest any els protagonistes més joves. De fet, els infants, noies i nois de la parròquia romana dels Sants Màrtirs d'Uganda, el grup escolta Agenci Foligno 1 i els hostes de dues cases familiars de la capital italiana són els autors dels textos i dibuixos que comenten les 14 estacions del Via Crucis. Seran de nou ells els qui llegiran les meditacions i acompanyaran el Sant Pare durant el ritu. Durant aquest acte de pietat del Via Crucis a la plaça de Sant Pere del Vaticà. I d'altra banda, de casa nostra destaquem que l'arcabisbat de Tarragona ha fet efectiu el tancament al culte de l'església parroquial de Santa Maria de Guimerà a l'arxiprestat d'Urgell-Garrigues com a mesura d'emergència immediata per garantir la seguretat de les persones que van a les celebracions litúrgiques. L'edifici pateix problemes estructurals des de fa anys i està sent objecte d'un estudi exhaustiu per determinar-ne l'origen d'aquestes inseguretats, d'aquests problemes estructurals. Ara mateix, 5 minuts i mig, i serà 1:15.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església viva, els divendres a les 11 de la nit.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i serà un quart de set. La mobilitat limitada posa a prova un període de Setmana Santa, els propers dies i també l'inici de la Pasqua, novament marcat per la pandèmia. A diferència de l'any passat, en què regia a Espanya, com recordareu tots, un estat d'alarma en confinament general i mesures més dures, ara es poden fer desplaçaments, per exemple, dintre de Catalunya, sempre amb un mateix grup bombolla, com també per les altres comunitats autònomes de l'Estat. El cap de setmana passat van sortir aproximadament 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara arriben els dies forts del que són per a molts unes minivacances. La segona fase de sortida i de mobilitat, que començarà demà, provocarà segurament més moviments, més desplaçaments en algunes zones, encara que el cap de setmana passat. Amb les restriccions ampliades fins al 9 d'abril a causa de l'estancament de les dades de la pandèmia i un perill de repunt o fins i tot d'una quarta onada a curt termini, ens trobem en un moment especialment delicat. És important que hi hagi molta prudència entre la ciutadania, que s'evitin els contactes socials i les reunions familiars o d'amics que incloguin més d'una bombolla de convivència. Segons les dades del Servei Català de Trànsit actualitzades el cap de setmana passat, han mort aquest 2021 un total de 17 persones en accidents a les carreteres interurbanes de Catalunya. Els dos primers mesos de l'any, sempre segons la Generalitat, dos terços de les víctimes han perdut la vida en cap de setmana o dia festiu. Tot i que aquest any s'ha reduït a la meitat la xifra de morts als mesos de gener i febrer, seguim molt lluny d'un acostament a la sinistralitat zero. La disminució de la mobilitat afavoreix la caiguda d'accidents mortals, però el treball que queda per fer és immens i llarg en el temps. Aquest proper tríduo pasqual, les tradicionals vacances de Setmana Santa per a molts, tornen a ser una oportunitat per a la prudència, com ens deia avui el mateix govern, i la millora d'aquest desafiament permanent a la salut pública, que és la mobilitat en vehicles rodats. I per analitzar aquest tema, avui ens acompanyen aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, en directe, Esteve Rifà, podem dir que és el nostre bomber de capçalera, sí. Gran amic. Bona tarda, senyor Rifà.
Molt bona tarda tingueu.
A més de bomber voluntari, és també col·laborador de la Pastoral del Trànsit de l'Arcabisbat de Barcelona.
I un ciutadà més de Barcelona.
I un ciutadà de Barcelona, en aquest cas, i per tant també de Catalunya. Gràcies per haver vingut, que sempre sabem que és un esforç. Ara em deia sort que en aquesta situació podem explicar les coses, no? I això és important.
Certament.
També tenim amb nosaltres l'exdiputat Roberto Labandera, també va ser portaveu d'infraestructures pel PSC al Parlament, per tant, coneix una mica tots aquests temes de la mobilitat. Senyor Labandera, benvingut, bona tarda.
Bona tarda i molt agraït per la vostra trucada i també saludar l'Esteve Rifà, companys d'aquestes tertúlies.
Exacte.
De temps.
Sí, sí.
Hola, Roberto, bona tarda tinguis.
Molt bé.
Hola, bona tarda.
Ara ens ho dèiem que han coincidit unes quantes vegades, per tant, celebrem que tinguin aquesta amistat gràcies també als nostres micròfons, modestament. Bé, sí, com veuen tot el tema de la mobilitat aquesta Setmana Santa? És una Setmana Santa molt estranya, perquè la passada va ser de restriccions dures, però ja sabíem una mica el que teníem. Ara potser no ho acabem de saber tant, no? No tenen aquesta sensació? Podem viatjar només per Catalunya, si vol començar el senyor Rifà, per exemple, és igual.
Sí.
Sí, a veure, podem moure'ns, però penso que hi ha una cosa molt important. Avui el govern de Catalunya n'ha fet desment. El fet de sortir no vol dir que baixem la guàrdia.
Exacte.
Hi ha un tema molt important que no som conscients, que, per exemple, amb el cotxe, si anem, encara que sigui la mateixa famosa bombolla, dues, tres persones de la mateixa casa, no costa res portar els vidres una mica baixats del cotxe, que s'aireixi i, a més, portar la mascareta, no? I si va alguna altra persona que no és de la bombolla, més motiu encara. Es podem desplaçar per alguna raó, anar dues persones diferents. I jo penso que és molt important, i si no volem portar tota l'estona el vidre baixat perquè la temperatura no l'acompanya, fer el fet de baixar-lo constantment i pujar. I doncs, renovar.
Una bona recomanació. Recordem que ens podem desplaçar per tot Catalunya amb el grup Bombolla i que, certament, les precaucions segurament no van lligades a quedar-se a casa, perquè moltes vegades un es pot quedar a casa i anar a casa de la família que viu a prop i sotmetre's a riscos fins i tot superiors que si vas a una casa de muntanya, moltes vegades.
Totalment d'acord.
Sí. Senyor Labandera, com ho veu vostè?
Bueno, jo crec que també coincideixo amb l'Esteve Rifà amb aquesta valoració i, per tant, jo diria que la paraula en aquests moments és responsabilitat, no? Responsabilitat per partida doble en aquesta ocasió, perquè, evidentment, tenim tota la responsabilitat en relació a la protecció sanitària, que també es feia referència, i dos, la responsabilitat que sempre s'ha de tenir quan s'està a la carretera. I quan mirem les dades de mortalitat, tot i que van baixant any a any, però hi ha un problema important que encara no hem solventat, que és la sinistralitat en carretera. I, per tant, aquesta responsabilitat, sobretot, com ho dèiem en la introducció, que donat que el nombre d'accidents en dies festius i cap de setmana és el que s'incrementa, són la major part d'accidents, doncs amb això, evidentment, que hem de ser doblement responsables, no?, en aquesta matèria, amb la limitació de les velocitats, amb el respecte a l'altre que va conduint i, sobretot, els temps a la son, és a dir, haver dormit bé abans de sortir, si el que condueix ha pres o no ha pres medicació, si ha mirat si aquesta medicació provoca son. I les responsabilitats habituals. I una cosa que realment preocupa de les dades de, també que el Servei Català de Trànsit ha fet públiques és el fet de que els accidents mortals del 17-14 corresponien a allò que diuen persones vulnerables, vulnerables del punt de vista de la mobilitat, no? Motoristes, ciclistes i vianants. Això vol dir que hem de tenir molta cura.
I tant, de 17 víctimes mortals, 14 vulnerables.
Vulnerables, no? I això, evidentment, és un motiu de moltíssima preocupació perquè no estem parlant exclusivament del xoc de dos cotxes o l'accidentalitat de les persones que viatgen al cotxe, sinó que hi ha efectes amb persones que no van en el cotxe. Mirant la relació d'aquests mesos, les notícies en motorista mort atropellat, o ciclista mort atropellat, o vianant mort atropellat, realment impressiona.
Impressiona, sí, senyor
Rifa. Per tant, doble responsabilitat en aquestes
festes. I tant que sí.
Bé, jo voldria afegir, per exemple, amb el tema dels accidents,
sí,
les famoses estadístiques, però de tota manera hi ha, per mi, un lema. Es pot evitar? Sí, fem-ho. Costa poc, és qüestió d'anar amb temps, costa d'anar amb cura i gaudir, no?
Sí, sí.
I després, fent esment al tema de la mobilitat per carretera, també a la ciutat, però potser no tant, tenim el tema de la gent que ara ve al bon temps, que són la gent que va en bicicleta.
Sí, senyor.
Jo ara em situo a la carretera de la Rabassada, o em situo a la carretera de les Aigües, em situo en carreteres que són de molts de revolts, que vas confiat, conduint, respectant al màxim la velocitat, però de cop i volta, al darrere d'un revolt, et trobes un ciclista, dos ciclistes, o quatre o cinc que van fent esport, no? Hem de no córrer, i al mateix temps, si ens trobem aquest fet, sigueu curosos de posar els quatre intermitents per avisar els que puguin venir al darrere de que hi ha alguna cosa que no funciona. En aquest cas, bueno, no tenen cap culpa els ciclistes, i avançar-los quan realment no ve ningú per davant.
Sí, sí.
I respectar aquest metre i mig, crec que és de distància.
Efectivament.
Perquè, per desgràcia, en cauen bastants. També, per part del món del ciclisme, també hauríem de respectar una mica més el anar per carretera.
Sí, sí, i tant. La responsabilitat és de tots. Els ciclistes certament són més vulnerables. I, sí, però digui, senyor Labandera.
Sí, una de les qüestions importants, jo penso que s'ha de fer una crida a la responsabilitat, perquè a vegades per carreteres veient el peloton de la volta ciclista, no? I això dificulta molt en carreteres comarcals, per exemple, que és la que jo faig servir habitualment, doncs dificulta molt la circulació. I són carreteres que estan en bones condicions majoritàriament, però que encara conserven moltes corbes, molts revolts i tal. I aquesta tendència del ciclista, a vegades anar en el sistema del pelotón de la volta, dificulta molt el trànsit. Jo crec que és una de les qüestions, i coincideixo amb el senyor Esteve Rifà també, que no només la responsabilitat al conductor del cotxe, del transport, de la furgoneta o del camió, sinó també a la del ciclista en quant als temes de la seva pròpia seguretat. Però és un índex alarmant que aquest percentatge sigui tan alt en aquests sectors vulnerables.
Sí, avui amb l'exdiputat del Parlament, Roberto Labandera, i amb el col·laborador de l'Arquebisbat de Barcelona i bomber, Esteve Rifà, parlem de la mobilitat. Vostè, senyor Rifà, també volia parlar dels vehicles elèctrics i els híbrids, cotxes i autobusos, i els patinets i les bicicletes. Això és un desafiament per la qüestió del soroll. És molt positiu que redueixi el soroll, sobretot a les ciutats grans, però això és compte, perquè com que no els sentim, moltes vegades no hi parem atenció.
Bé, aquí jo, gràcies a Déu, tinc vista i puc veure, però tinc amics que són cecs i ho han comentat moltes vegades, no? El problema de l'híbrid o el problema de la bicicleta elèctrica o del patinet és que, no miren prim, es llencen, no fan soroll, i el cec el que té és l'oïda molt desenvolupada, però no té la vista.
Clar.
Si no troba, i sembla ser que per part de la DGT s'està parlant d'aquest tema, de posar una mena de soroll en tots els vehicles elèctrics.
Un sensor sonor perquè el sentin.
Exacte, perquè la persona cega. Però de tota manera també penso que per part, sobretot dels patinets, s'hauria d'obligar a portar una llum a davant i una de darrere, perquè moltes vegades no els veus.
Clar,
tens a sobre,
com portem les bicicletes. Un servidor que porta bicicleta tradicional no fa gens de soroll.
I sí, després sí. Tenint en compte una cosa, que, i això passa molt a la ciutat, el respectar la senyalització de la semafòrica.
Sí.
O sigui, jo recordo, tinc una experiència viscuda quan jo era jove, que començava a conduir això fa molts anys, que el meu pare, que va ser bomber també de Barcelona, em deia: abans de sortir d'un semàfor que ja se t'ha posat en verd, compta fins a 10. Perquè de la Cruïlla em pot passar un que s'ha saltat el vermell, amb aquella cosa, acelero, passo, i l'enganxada la tens al mig de la Cruïlla. Al respecte, el groc és paral·lo, o l'àmbar, o com li diem, no?
Sí.
I el vermell, per descomptat. Hi ha gent que no, que passen i després passa el que passa.
Recordem que l'àmbar o el groc obliga a parar, també,
sí,
com
sí.
El vermell. Sempre amb l'única excepció que no es pugui frenar, que no hi hagi temps per frenar en condicions de seguretat. Em sembla que aquesta norma no ha canviat
no,
en el codi.
És així.
Continua.
I jo voldria dir una petita cosa. A Barcelona hi ha molts canvis, molts. Ha canviat la ciutat de dalt a baix en el tema de mobilitat. Molta gent no coneix, no sap, jo vaig caure amb aquesta parany, de que si a la vorera i el pas de circulació de vehicles estan al mateix nivell, la preferència és del vianant. I la velocitat que marca el codi és de 20 km per hora. Uh-huh. Ara la majoria són de 30, menys les grans avingudes, que són de 50. Però aquests 20, jo he vist que el barri d'Horta no està ple.
Sí, sí.
I no te'l posa a terra, però si veus al mateix nivell, aixeca el pedal.
Sí. Sí, senyor Roberto Labandera.
Sí, bueno, jo volia insistir en un factor que justament és la pacificació del trànsit, que és un factor fonamental en totes les ciutats. També Barcelona, evidentment, o les grans ciutats de Catalunya, pel volum que tenen de cotxes, però també és cert que en les ciutats mitjanes, com ara les que jo visc, que és com el cas de Vilafranca,
sí,
tenim en aquests dies un increment del nombre de cotxes perquè hi ha segones residències,
sí,
cercanes i properes. I entonces, un dels factors importants és el respecte d'aquesta regulació que ha variat, i poso, com en aquest cas es parlava, del límit de 30 km per hora a l'interior de la ciutat, que és una mesura que és important. L'altre tema, creixent, perquè és nou, més que res perquè és nou, és la convivència amb el patinet, que no està resultant fàcil, està resultant conflictiva, i creix a una velocitat extraordinària, crec que més que l'ús de la bicicleta, en quant a ritme, no en quant a quantitats, és a dir, quant al percentatge d'ús. I realment nosaltres trobem als barris que és una convivència difícil per dos factors, perquè pràcticament no s'està aplicant allò de que el patinet ha d'anar pel carrer, sinó que continua a les voreres, on ja havien estat les bicicletes amb els vianants. Això és una dificultat important per molta gent, sobretot per gent gran, sobretot per dones que van amb el cotxet, sobretot per famílies amb nens petits. I aquí s'ha de fer bastanta pedagogia, perquè és molt important que això, que és un instrument nou que ha aparegut en la mobilitat, que solventa problemes de mobilitat. Jo no sóc antipatinet radical, però sí que hem de garantir una bona convivència amb el vianant, perquè si no realment estarem a la porta d'un conflicte. Ja recollim signes, he signat en dos o tres petites plataformes barrials, perquè millori el tema del patinet.
Sí, s'ha de regular el seu ús.
A trobar que realment està sent un problema real per la gent. Amb petits accidents que fins i tot no salten a la crònica, sinó que són però que plantegen dificultats en la circulació diària del vianant.
Sí, sí. Una dona atropellada aquests dies, sí, fa poc, a Barcelona, sí, per exemple, i està començant a haver-hi incidències importants. Bé, abans de plantejar-vos un últim petit tema, en pocs minuts que ens queden, em sembla que el senyor Esteve Rifà ens vol recordar els telèfons d'emergències, no? L'atenció a les víctimes i també aquestes emergències, que el 112 és l'únic contacte que hi ha.
Sí, fins ara hi havia diversos telèfons per a l'emergència, però d'uns mesos ençà doncs, ha decidit el 112, que és el normal.
Sí.
Per tot, per policia, bombers i ambulàncies, sanitaris. I és qüestió, algun cop ho he comentat aquí, he tingut la sort de fer-ho, de que si anem per carretera, doncs fixem-nos una mica per on circulem, perquè mai ens passa quelcom, fins i tot una avaria, puguem avisar la grua i donar la localització el més aproximada possible. I ja no parlo d'un accident. Perquè aquests minuts, aquests més minuts llargs que puguis trigar en connectar, va la vida possiblement de la persona accidentada, no? Pot ser un mateix,
Sí, sí, i tant, i tant. I després hi ha el telèfon de les víctimes de trànsit, el 900-100-268, és un altre dels contactes.
Sí, aquest telèfon, si algú està escoltant la ràdio, té un boli i un paper, que se l'anoti, se ho apunti.
900-100-268.
Correcte.
900-100-268.
Aquest és el servei d'informació i atenció a les víctimes d'accidents de trànsit.
Per tant, un familiar que té una víctima accidentada en aquell moment, un acompanyant que està en bon estat i pot trucar...
Presten un servei d'atenció, què hem de fer, què faig, què deixo de fer, Perquè si estàs viu pots fer-ho, si estàs mort ja no.
No, sens dubte.
I és un telèfon que val la pena tenir-lo en consideració, igual que el 112.
I tant. Bé, finalment els vull preguntar, senyor Labandera i senyor Rifà, com creuen que anirà la mobilitat aquests dies. També hem de confiar que es pugui recuperar una miqueta o pugui tenir una mica d'oxigen al sector de l'hostaleria, dels negocis, l'economia en general, en definitiva. Creuen que hi haurà desplaçaments per Catalunya tranquils i segurs, sobretot a nivell sanitari, senyor Labandera?
Bueno, jo crec que majoritàriament seran segurs sanitàriament, però sempre hi haurà les minories que trenquen aquest percentatge.
Sí.
Jo sóc partidari de que un cert nivell d'activitat econòmica és imprescindible en aquest moment, perquè realment s'estan jugant el futur del sector turístic, el sector de l'hostaleria. I, a més, crec que amb bones mesures de seguretat i complint-les tot, tothom, perquè jo crec que la majoria, immensa majoria dels establiments ho fan servir, és bàsicament la pressió del client la que a vegades fa trastocar les coses, doncs es poden fer les coses en condicions.
Uh-huh.
I, per tant, crec que majoritàriament anirà bé. Ara, és evident que quan es mou la gent, ja ho hem vist en altres ocasions, en altres festius, com el de Nadal, quan es mou la gent, el virus no descansa.
Ja, no, és clar.
Que l'efecte sigui el minoritari, però crec que es pot fer en bones condicions. Si
doncs tant de bo. Tant de bo tothom segueixi la crida a la prudència. Una última intervenció, senyor Esteve Rifà.
No, jo penso que la millor és que cadascú sigui responsable de si mateix, perquè sent d'ell mateix ajuda els altres. I penso que això és bàsic per la convivència i per el mateix per la salut, no?
Uh-huh.
I abans de tancar aquesta estona tan agradable, desitjar-vos, doncs, els cristians i altres confessions, tenir un bon descans i el cristià, doncs, una bona Pasqua. I el que no, també...
Exacte.
Que sigui festa.
Que sigui...
Moltes gràcies, Esteve. Moltes gràcies.
El sentit és per tothom. Gràcies, diu el senyor Labandera. I segur que molts que ens escolten que no sempre han de tenir la creença cristiana en el Crist ressuscitat, però que també poden veure en aquests dies com una regeneració personal i interior. Gràcies, novament, a l'exdiputat.
Cultural, i per tant, doncs, també disfruto de la Pasqua.
Molt bé. Gràcies, senyor Roberto Labandera, com dèiem, exdiputat del PSC, i també a Esteve Rifà, que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona Pasqua. Adéu-siau a tots dos.
Adéu-siau.
Gràcies.
Passa un minut i mig de 6:45.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula jazz. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Entrevista. Passen 3 minuts i mig de 6:45. La col·lecta a favor de Terra Santa és una oportunitat per contemplar de prop el misteri de Jesús mort i ressuscitat, però també una forma ideal de convertir-nos tots en pelegrins a Jerusalem i apropar-nos als cristians que hi viuen. Així s'expressava ara fa uns dies el prefecte de la Congregació per a les Esglésies Orientals, el cardenal Leonardo Sandri, en una carta sobre aquesta jornada. amb la col·lecta per Terra Santa, que tradicionalment es fa divendres sant. Conscient que l'any passat, el 2020, va ser molt dur, el prefecte subratlla les dificultats que Jerusalem i la petita comunitat cristiana que viu al Pròxim Orient han hagut d'afrontar. Lamentava que els cristians d'aquestes terres han patit un aïllament que els va fer sentir encara més distants, desconnectats del vincle vital amb els seus germans de diferents països del món. Pèrdua de feina per l'absència de pelegrins, persistència de la guerra en alguns països i les sancions han agreujat els efectes del Covid. A més, també es van aturar gran part de les ajudes econòmiques que la col·lecta a favor de Terra Santa garantia cada any a causa de les dificultats perquè molts països la duguessin a terme. Avui parlem d'aquest tema amb Luis Quintana, franciscà, vicecomissari de la província de la Immaculada, que inclou Catalunya, dins la comissaria de Terra Santa. Fra Luis Quintana, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Paz y bien, ¿cómo está?
Paz y bien, muy bien.
Muy bien. Quin significat té el dia de Terra Santa, coincidint amb el divendres sant? ¿Qué significado tiene? ¿Qué nos puede explicar?
La jornada de Tierra Santa, el Viernes Santo, u otro día, en algunas diócesis se hace el Domingo de Ramos, es para recordar a nuestra Iglesia Madre de Jerusalén. No solo consiste en recaudar dinero para enviar allí, que es cierto y que muchas necesidades tienen, sino también es un momento de oración y de mirar a nuestra Iglesia Madre de donde nos ha venido la fe.
¿Cómo animaría a los oyentes a colaborar con un donativo físico o a distancia? ¿Y qué maneras tendríamos este año, por ejemplo, de aportar una cantidad por ingreso bancario, por Bizum o por otros medios?
Sí, ciertamente hay muchos medios de colaborar con los cristianos de la Tierra Santa. En Barcelona tenemos la sede de la comisaría en la calle Santoló 80, en el convento de San Antonio, y ciertamente buscando en internet, en las páginas de Tierra Santa, se encuentra fácilmente comisaría de Tierra Santa, provincia de la Inmaculada. Y gracias a Dios, desde hace ya más de 600 años, se instituyó esta colecta pontificia. Pontificia significa que fue el Papa, el Santo Padre, el que pidió que en todas las iglesias del mundo se hiciera. Hubo una temporada en la que se hacía incluso dos días en el año, después pues un día en el año como actualmente se hace, ¿no? Por eso cualquier persona que pueda participar en los oficios del Viernes Santo pues sabe que lo que echa ahí en el cestillo, sea la iglesia que sea, pues irá para nuestros hermanos de Jerusalén, de la Iglesia Madre.
El cardenal Sandri anima a participar en la col·lecta i proposa, com el Papa francès, la figura del bon samarità com a model de caritat activa, d'amor emprenedor i solidari. ¿Usted cree, Fray Luis Quintana, que se necesita más conciencia de proximidad con los cristianos de la Tierra de Jesús, que falta un poco de esta conciencia?
Sí, ciertamente falta mucho, porque como no los vemos físicamente, como están allí, pensamos pues que no existen o que es un país musulmán o judío, porque ciertamente Israel pues es un país con los hebreos y de mayoría judía. Pero ciertamente es allí donde nació el cristianismo, es también nuestra cuna. Nacer el cristianismo significa que todos hemos nacido allí y no es un conjunto de piedras muertas, de un recuerdo de lo que aconteció, sino que son las piedras vivas y son santuarios vivos. Allí está la iglesia que nos acoge y nos recibe cuando peregrinamos. Por eso, tan importante como colaborar económicamente es peregrinar en cuanto se pueda, con el fin de poder ver con nuestros propios ojos y experimentar la cercanía de la tierra donde el Señor ha nacido.
Avui parlem amb Luis Quintana, franciscà i vicecomissari de la província de la Immaculada, que inclou Catalunya dins la comissaria de Terra Santa. Recordem que la seu a Barcelona, que és la seu referent de referència a Catalunya, és el carrer Santaló 80, el convent dels franciscans d'aquesta ciutat, de l'església de Sant Antoni de Pàdua. Bé, només amb aquesta ajuda, segons el cardenal Sandri, els cristians de Terra Santa podran d'alguna manera mantenir moltes obres que hi ha, parròquies que tenen una missió pastoral, tasca educativa, feina educativa a través d'escoles cristianes i el compromís social a favor dels pobres i dels qui pateixen. Fray Luis, ¿cuál es el peligro en estos momentos, además de la ausencia de peregrinaciones? quizás pues el desánimo allí también, o la situación difícil y conflictiva, digamos, en Israel y Palestina.
Sí, ciertamente, como decían ustedes antes, se junta, además de la crisis que normalmente allí vive la pequeña minoría, pensad que es un 1,4% de la población, los cristianos, entre la gran población pues judía y musulmana, pues esta pequeña minoría que ya de por sí está en crisis y castigada, pues ahora con el coronavirus y también con la crisis económica y la ausencia de peregrinos, pues están pasando lo peor. El año pasado, pues imaginad que desde marzo se suspendieron todas las peregrinaciones, no pudo haber celebraciones en Semana Santa. La colecta es cierto que se hizo el 13 de septiembre, pero sí, se recaudó muy poco. Un ejemplo, la diócesis de Barcelona, que el año anterior, 2019, había recaudado casi 50.000 euros, en el año 2020 fueron apenas 20.000, uh-huh, menos de la mitad.
Sí, la fecha distinta tampoco ayuda, pero en fin, sí, fue un descenso.
Eso pasó con todas las diócesis
desde luego, de Barcelona. Sí, también es verdad, claro. Sí, pues es un...
Creo que es un motivo para concienciarnos todos y decir, la Iglesia Madre de Jerusalén nos pertenece y no es lo mismo, o sea, no puedo quedarme indiferente cuando sufre mi madre. Tiene que gritar mis entrañas y decir cómo no voy a ayudar con todo lo que pueda.
Fray Luis Quintana, recuerdo que usted y yo compartimos una peregrinación a Tierra Santa preciosa en enero del año pasado. Me parece que desde entonces no ha podido usted guiar, como hace mucho, desde hace muchos años, a peregrinos, ¿no? Desde entonces. ¿O alguna más ha hecho?
Sí, tuve ocasión, ese mes de enero tuve varias peregrinaciones.
Por tanto, la nuestra no fue la única.
No fue la única.
Ni la última, vamos.
Pues, no, la última, o sea, después de esa tuve una a finales de mes que ha sido la más numerosa que he guiado, con casi 80 y tantas personas.
Fíjese.
Y después tuve otra más pequeñita en febrero y ya esa sí que fue la última.
Y,
pasamos de tener muchísimas peregrinaciones en el año, pensar que en el año 2020 estaban previstas de la comisaría nuestra unas 500 peregrinaciones.
Y se han suprimido casi todas, vamos, por decirlo.
A partir del día 9 de marzo se suspendieron todas las peregrinaciones.
¿Y cómo está ahora la situación de cara a la reanudación de los viajes y las peregrinaciones a Tierra Santa?
Claro, pues con incertidumbre. Por parte de Israel están muy dispuestos. Ya abrieron los hoteles, los restaurantes, incluso los santuarios, pero no se puede ir, claro. Entonces está abierto para los peregrinos locales. Por ejemplo, me decían los franciscanos el otro día, que hablé con ellos, los de Jerusalén, que habían estado las celebraciones del Domingo de Ramos muy concurridas de gente. Es curioso.
Pues
la falta de peregrinos ha hecho que los cristianos latinos y los cristianos locales de allí pues vayan más a las celebraciones y se reavive su fe, ¿no? Sí.
Pues un ejemplo y una esperanza que también nos interpela a los que no somos de allí y también tenemos que ayudar. No hay tiempo para más, no hay temps per més, pero muchísimas gracias, Fra Luis Quintana, vicecomissari de la provincia de la Inmaculada, de la comisaría de Terra Santa. Una abraçada, pau i bé i bona Pasqua.
Bona Pasqua, pau i bé.
Adéu-siau. Arribem ja al final, seguiu a Radio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Viu la Setmana Santa i la Pasqua a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Resurrecció, a 8:45 del matí, laudes des de Montserrat. A 11:15, la taula de l'Evangeli. A 11:00, missa de Pasqua des de Montserrat. A 7:15, vespres, també des de Montserrat. I a 8:15 de la tarda, la missa des de la Catedral de Barcelona. Bona Pasqua des de Ràdio Estel.